Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
El Porta a Porta arriba a les zones d'Andrea Dòria, Borjamoll i Avinguda Fort de l'O Amó. Ho farà en aquestes zones de grans blocs de pisos i posant a prova aquest nou sistema de recollida que fins ara no s'havia instal·lat en aquestes zones per no trobar la manera més efectiva en ser edificis amb un elevat nombre de veïns. L'Ajuntament de Mó està en plena campanya informativa fent arribar el missatge als residents d'aquests barris i organitzant reunions per esclarir dubtes a partir del 27 d'abril i a partir del 18 de maig és el dia marcat en el calendari d'inici de l'aventura dels FEMS pels veïns que encara no empren aquest sistema. Un cop implantada aquesta nova fase, només quedaran les zones d'Avinguda Menorca i les vinyes, en què les previsions apunten al fet que s'instal·larà després de l'estiu. Avui ho sabrem. Bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Betre Ràdio. És dimecres 22 d'abril.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle ara.
Hay una cuestión de... Yo diría como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces.
Difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán después. Si la miras,
avui és el Dia Internacional de sa Mare Terra.
Mirada, y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, oh, yeah, oye, yeah, 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 yeah.
Com estàs? Molt bon dia!
Bon dia!
Grita, grita!
Grita, grita!
Lentamente, mama tierra, modor. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas, oye.
I d'ací el Dia Internacional de la Mare Terra se celebra per crear consciències sobre els problemes que genera la superpoblació, la contaminació, la conservació de la biodiversitat i altres preocupacions ambientals damunt la salut de nosaltres, dels éssers humans.
Bombeando, tierra madre, escuché. Bombeando, tierra madre, dice ponte en pie. Bombeando, ponte en pie. Bombeando, tierra madre, dice ponte en pie. Mírame,
Sabeu que des de l'any 2005 la ONU atorga el Premi Campions de la Terra, en el que es reconeix la feina de persones o grups de persones que fan feina pel medi ambient i que defensen un futur millor pel nostre planeta. Per exemple, el moviment del 2019. Vos en recordeu de Friday for Future? Aquell moviment estudiantil on van conèixer l'activista Greta Thunberg. Idò, té el campió de la Terra.
No vaig sola, vaig amb la Greta. No vaig sola, vaig amb la Greta. Que aquesta gent que mana tant, que parla tant i tant, no està fent res. Com s'atreveixen, sabem que no anem bé i farem les coses diferent. Que aquí la història va per generacions i la meva ha de ser la que canviï tot. Tu que mires, que cantes, que balles, com ho veus si canviem tot això? Que aquí la història...
altres que tenen el campió de la Terra, per exemple, el príncep Alberto II de Mónaco, que et sembla, que es veu que va ser premiat a Singapur amb el Premi Campió de la Terra el 2008 pel seu compromís amb el desenvolupament sostenible de Mónaco i de reducció de CO2. Són els dos que he conegut, m'he mirat tota la llista des del 2005 que s'otorga aquest premi i no n'he reconegut així noms, així de dir, mira, aquest em sona, aquest em el sona conec, aquest no cosa, sé. He estat cercant qualque projecte espanyol, qualque persona d'Espanya que hagi rebut el premi, no l'he trobat.
I de naltros?
Així que jo crec que no se l'han dit ningú. Però bueno, sí que he de dir, però, que hi ha una persona que va ser reconeguda, però amb el Premi Campió pel Canvi Global. Sabeu qui és o no?
No.
No. Pedro Sánchez.
Ah, mira.
Sí, no? Que és el que he trobat, eh? El seu lideratge en temes globals, com el canvi climàtic, el va portar a que se li reconegués el Premi Campió pel Canvi Global.
Contamíname, però no con el humo que asfixia l'aire, ven. Pero sí con tus ojos y con tus bailes, ven. Con la rabia y los malos sueños, ven.
També un 22 d'abril de l'any 2016, 175 països van firmar a les Nacions Unides l'acord de París contra el canvi climàtic. Molts països realitzen accions en el dia d'avui. De fet, he vist avui matí alguns alumnes recollint plàstics per aquí davant d'IB3 amb bosses de fems i també, evidentment, avui s'ha de fer un petit homenatge a totes les organitzacions amb iniciatives pioneres a la nostra reserva de biosfera, per exemple, per la Mar Viva, el seu sistema de recollida amb xarxes en el port interior de Ciutadella, pels plàstics de les festes de Sant Joan que no vagin a parar a la mà, o d'altres com Menorca Preserveix, on milers de ciutadans i ciutadanes conscients i actius en la preservació de la nostra illa, i és que el 90% dels residus que hi ha als mars i oceans de tot el planeta són plàstics, fins i tot hi ha grans illes de plàstic. Va, que aquí va la pregunta.
No li hem donat el bon dia, no li hem dit
no
bon dia.
No t'hem dit res.
El pobre Axel, tot aquí mirant-nos.
Però has xerrat ja o no?
No.
Estava esperant que em diguessis hola.
Bon dia.
L'educació per davant de tot.
Sí, bueno, és que com que estaves dins el mòbil, pendent de la pantalla i no de naltros...
Escolta, tot el que has explicat...
En detall.
Molt.
Sí?
Sí.
Em sembla perfecte.
El Premi Terra.
Molt bé, campió de la Terra.
Henry II.
Menys captivitat en el mòbil, més Henry. Atenció als
Pedro
teus
Sánchez.
Companys. Molt bé.
Friday for Future.
Friday for Future, això que mica la Greta.
For Future, yes.
També la cançó.
We know. Va, quantes illes de plàstic hi ha pels oceans i pels mars i planetes?
2.328.
On vas?
Sempre perdo perquè m'avanço.
És que no penses. Avant, penseu, quantes illes de plàstic hi ha pels oceans 3. De tot el món? Ara estem una miqueta més aproximats, us esteu passant.
7.
3 està bé, 7 estaria bé.
5.
5 és la resposta exactament correcta.
Llavors 7 no estaria bé.
Sí, perquè diuen que, en principi, se citen 5. Però que alguns informes suggereixen que ja el nombre podria ser 8.
Ens partim el pernil.
7. Bueno, oficialment en Pere guanya, perquè n'hi ha 5. N'hi ha 5.
No hi ha manera.
N'hi ha 5. I espera, que et diré...
Els noms...
Et diré allà on estan... Mira, n'hi ha. La més grossa... Ah, ho he perdut. Aquí estan. La més grossa està situada entre Hawaii i Califòrnia, és la més gran del Pacífic, i fa... Va, ara sí, va, ja que hi som.
Però una illa de plàstic, digue'm, què és, exactament?
Però es pot visitar.
És acumulacions... No, i no hi ha hotels. Són acumulacions masses grans formades en els oceans per gran quantitat de residus que no són biodegradables. Fan una espècie de pasta massa entre microplàstics i fems plàstics.
No és una illa de terra.
No,
és de plàstic,
no, són illes que són plàstics flotants.
No sé si estaves escoltant.
Però que van pel mar amunt i avall, vull dir, són mòbils.
Bueno, són...
Perquè una illa en si no es mou.
Sí, es mou poc perquè són tan grans... que es deuen moure, sí, però no van tampoc allò. Clar, estem
no
rellant,
viatgen.
No viatgen. Per exemple, la més gran. Digues una xifra, tu
2.000
que
metres quadrats.
2.000 metres quadrats, eh?
200 vale. Quilòmetres.
No tinc ni idea.
Vale. Bueno, mira, perquè vegis la magnitud. Tu dius això, i tu què dius?
Jo, 2 quilòmetres.
2 quilòmetres, vale. I
quadrats.
La més gran és 1,6 milions de quilòmetres.
Com?
3 vegades França. La més gran, eh? la illa d'escombraries o pegats de plàstic.
Quina és la font
més gran
d'aquesta informació?
Està per tot arreu, és certa.
En sèrio?
Després n'hi ha una altra a l'Atlàntic Nord, entre l'Atlàntic Nord i cap al giro, allà a la dreta, baixant a l'esquerra. Després n'hi ha una altra en el Pacífic Sur, entre Sud-amèrica i Austràlia. Llavors n'hi ha una altra entre Sud-amèrica i Àfrica i una altra...
Podem pujar xarxes a secolar-se al pont, per Sant Joan.
És molt, molt, molt preocupant.
Ah, lots, en sèrio.
Mira, t'anava a donar espernil, però...
L'has perdut.
L'has perdut.
Mambo italiano, mambo. Espera, saps què?
Per no creure't la informació de la magnitud del problema dels plàstics als nostres mars.
A veure si no diré el sumari.
I oceans, anem al sumari, perquè és que, no, home, no, que si no tindràs una amonestació.
Amb una ampolla de plàstic.
Cop de cap amb ampolla, amb el bòtil. Ah, no, que ja no tenim bòtils de plàstic aquí. Vinga, va, aquí tenim preparat
avui
el programa.
Vinga, va, parlarem amb en José Manuel García, primer tinent de Batlia de Serveis Urbans i Medi Ambient de l'Ajuntament de Maó, per conèixer tots els detalls de l'entrada en funcionament el pròxim 18 de maig del model porta a porta de recollida de residus a les zones d'Andrea Dòria, Borja Moll i Avinguda Fort de l'O. Conversarem també amb el psicòleg i educador Vicenç Arnaiz sobre el seu nou llibre Educant la intempèrie, l'amenaça de les pantalles. És dimecres, per tant, entrarem a conèixer la història d'un establiment emblemàtic avui, el restaurant La Rueda de Sant Lluís.
Oi, que m'us fa molta il·lusió anar a conèixer la història de La Rueda, un lloc meravellós a Sant Lluís, amb una gent fantàstica. Com Nacel Camarasa, que fantàsticament us donarà les notícies de la jornada.
Doncs mira, avui és notícia que Ciutadella s'adhereix al sistema Biogen de seguiment integral de casos de violència de gènere. El plenari municipal acordarà demà assumir-ne les competències i aprovarà el conveni de col·laboració amb el Ministeri de l'Interior, una eina de coordinació entre administracions per protegir dones en situació de risc i també els seus fills. Tot i que fa temps que ja existeixen uns protocols interns, ara se'n formalitza tot el procediment. La implicació municipal, però, serà limitada, a diferència de Mo, on hi ha una unitat formada per dos agents que es dedica a fer-ne un seguiment exclusiu dels casos. A Ciutadella, la manca d'agents de la policia local impossibilita destinar efectius al Biogen. Serà un policia en tasques administratives que dedicarà una part de la seva jornada laboral a fer seguiment de víctimes de grau lleu. Ara per ara, assumirà manco de la meitat dels casos existents. Pepe Capellas, regidor de policia de Ciutadella.
I nosaltres el que fem és col·laborar amb una part, no en totes, amb una part de les víctimes de risc baix. Això vol dir seguiment, telefonades, una mica d'informació de la víctima, si hi ha qualque cas que pugui passar de lleu a mig o alt. I nosaltres, bàsicament, és aquest seguiment.
Els casos de major gravetat són responsabilitat de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Ciutadella es convertirà en el sisè municipi de l'illa a formar part del sistema Biogen i quedarà Es Mercadal i també Es Migjorn Gran. Precisament la manca d'efectius policials afecta també altres cossos com la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. El PP xifra en 140 les places sense cobrir aquí a Menorca. Concretament, el senador Cristóbal Marqués assegura que a la comissaria de Maó hi manquen 60 agents i a la de Ciutadella el 30% de la plantilla. Una situació que es repeteix, sosté, a la Guàrdia Civil en llocs com ports i l'aeroport. Un dels motius d'aquesta situació, segons els populars, té a veure amb les males condicions laborals. Per això exigeixen la millora del complement d'insularitat.
La seguretat no puede depender de parches, no puede depender del esfuerzo extra de los agentes y no puede depender de que otras administraciones cubran las carencias del Estado. La seguretat és una competencia del Estado. Y hoy en Baleares el Estado no está cumpliendo como debería.
I acabem parlant de la zona humida de Son Bou, que continua sent un entorn molt fràgil, i les mesures impulsades darrerament per garantir el seu equilibri i la salubritat de la zona han fracassat. La reconstrucció d'una antiga canalització que feia molts anys que estava derruïda per impedir que l'aigua s'estanqui no està funcionant. Així ho ha reconegut al Parlament el conseller de Medi Natural, Joan Simonet. Ha explicat que la solució ara implica instal·lar una gran canonada a la zona oriental de Son Bou per mirar de drenar l'aigua del Prat sense erosionar la platja.
S'està tramitant la instal·lació d'un drenatge especial d'aquesta zona per drenar l'aigua sense haver d'erosionar la platja. La zona occidental s'està tramitant una neteja d'estram de torrents. Crec que se va rehabilitar també un tram d'una síquia o d'una mina per evacuar, però no està duent els resultats previstos.
En aquesta zona humida hi aboca la depuradora de Sant Jaume. Quan aquesta queda estancada es produeixen problemes de salubritat que han obligat a diverses intervencions els darrers anys. El pla de gestió de la segona zona humida de Menorca està previst que estigui enllestit de cara a finals d'any.
Moltes gràcies, company, a les 2:30 més.
Gràcies, que
fins
vagi
ara,
bé.
Fins ara, igualment.
La playa está dormida, tengo calor.
En Pere va mirant per sa finestra, vam què diu el cel, no? El que diu l'agència estatal o
sí,
què tens aquí
el cel
de fora?
Perquè el temps continua estable, però el cel no està blau com ahir ben bé. Hi ha més núvols, però no aniran a més. De fet, el capvespre tendiran a desaparèixer. Les temperatures pràcticament també sense canvis, baixen un grau respecte d'ahir, amb mínimes de 9 i màximes de 23, i el vent fluix, bufa i bufarà de llevant.
Les 12:19 minuts, pausa i seguim.
Yo te vi tan cerca en la arena, sentí tu calor, te vi reír y el amor por fin conocí. No sé qué tengo yo para que te hayas fijado en mí. Soy como los demás, pero te quiero a ti, solo a ti. Las olas van y vienen sin descansar.
El Dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és diversitat. IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670 56 88 81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
El Dia Menorca. Fet a casa.
El sistema de recollida de fems porta a porta arriba als barris de Mó, on hi ha els grans blocs de pisos i, per tant, gran quantitat de veïns en un mateix edifici. Aquest és un dels reptes de la ciutat, d'aquest sistema que es va començar a implantar per fases, començant el novembre del 2023 a les zones rurals i expandint-se al centre històric Molí d'Esplai Tanques del Carme el 2024. Com sabeu, aquest sistema implica treure els fems separats entre les 8:30 i les 10:30 del vespre. Entre els veïns encara hi ha dubtes.
Porta per porta, la gent gran que no pugui davallar el cubo, no sé com ho faran.
Una porqueria y que yo no podré bajarlo. Bajaré la bolsa y la dejaré en el suelo.
I si hi ha molt de pisos, la gent que farà ho deixarà per tot. I serà una merdeta, que diguem. Rates!
Yo, si no me lo ponen, mejor.
Te obliguen, no pots passar d'aquí.
Yo le dije que no, que yo no pagaba cubo. Aunque... Pero bueno, me lo van a cobrar bien igual.
Anem a resoldre dubtes, perquè aquí hi ha coses que ara mateix el primer tinent de Batllia de Serveis Urbans i Medi Ambient, en José Manuel García, mos aclarirà i mos desmentirà també. Tete, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia.
No s'ha de pagar, Espoal?
No, no, hi ha hagut aquí hi ha un...
Hi ha hagut una mescla de conceptes un poc grossa, però bueno, per això hi som i per ajudar a aclarir a tots els dubtes que la gent pugui tenir.
I doncs justament per això he posat aquesta bateria que ha sortit també en els serveis informatius d'IB3, dic, ja que tenim en TET, anem a ratllar un poquet perquè sempre passa, i això us ha passat, ja teniu experiència des que es van començar a implantar la primera fase el 2023, els dubtes dels veïns que es van fent grossos i s'acaben dient coses que no tenen res a veure. És així, Nes?
Sí, bueno, és una mica així. Hi ha coses que també tenen raó, una part d'incertesa de què passarà, però bueno, sobretot des d'aquí el que volem expressar des de l'Ajuntament és que ara mateix, el que és el municipi, tenim pràcticament el 70% dels municipis ja faguem porta a porta. Val? Per tant, la gent ha d'entendre que la gran majoria de la ciutat ja està faguent el sistema porta a porta. I hi ha coses, dubtes, que ara se generen en aquestes noves fases, que en diferent proporció, però ja ens hem passat, ja ens hem trobat qualque bloc de pisos i com hem hagut de resoldre amb el bloc de pisos. El que ara ens trobam és que en aquestes fases que ens queden, la 8 i la 9, que ara iniciarem la 8, doncs hi ha més concentració, hi ha més edificis, amb menys carrers, hi ha més edificis. I bueno, per això hi som i per això intentarem que la gent entengui i sàpiga quin és el seu punt d'on ha deixat el seu poal, i després, com tot, igual que les altres fases, hi haurà un temps d'adaptació. Hi haurà temps que la gent haurà d'ajustar les seves rutines, però que igual que se van ajustar a altres, pues bueno, pues és una rutina nova que és beneficiosa per Mó, és beneficiosa per medi ambient, és beneficiosa per Menorca. Per tant, jo me toca defensar les bondats que té aquest sistema, sapiguent que no és perfecte i sapiguent que hi ha coses que no van del tot bé en certs punts. Sapiguem que hi ha gent que es nega i que, de moment, com hi ha contenidors a altres zones, es desplaça per deixar en els contenidors. Però en el moment que aquests contenidors ja no hi siguin, bueno, aquesta gent s'haurà d'acabar adaptant en aquest sistema, que realment és el que ens indica des d'Europa i des d'Espanya, que és que hem de seleccionar millor i hem d'augmentar tant per cent de reciclatge.
Exactament, això és, a més avui és el Dia Internacional de la Mare Terra, amb la qual més important encara en dies com avui que s'ha de conscienciar la població de la importància del reciclatge. Tete, com serà aquest sistema en aquestes zones? Perquè aquesta fase 8 s'ha tardat un poc en instaurar perquè hi havia dubtes de com fer-ho al ser edificis amb més concentració dels que fins ara s'han implantat. Com serà la logística, on s'instal·laran tota la part de on deixar poals...
Val, mira, nosaltres hem tardat tant, una, per poder fer que el resto de fases també se n'haguessin assentant, és a dir, amb un temps d'adaptació perquè el servei també pugui assumir, anar a veure detectant problemes que puguin haver sorgit, que també t'explicaré després quines millores també se fan. I segona, vam intentar, perquè també per nosaltres era un compromís polític, era intentar ajustar el màxim possible a cada zona la seva implantació. I això ho vam assumir com a equip de govern quan vam entrar a governar en aquesta legislatura. Per tant, el que hem anat fent ha estat anar adaptant el que s'ha pogut, tenint en compte que hi ha un contracte firmat anterior, ja d'allà fa anys, on ja indicava una sèrie de coses. I aquestes coses no les podem incomplir. Hem intentat amb el Consorci, amb el Servei Jurídic del Consorci, del Consell Insular, de l'Ajuntament de Mó, veure fins a quin punt podíem nosaltres modificar allò que el contracte preveia. Una vegada fet aquest anàlisi, s'ha tingut clar per part de serveis jurídics que qualsevol modificació que afectés en el sistema implicava indemnitzacions milionàries per part dels contractes, o sigui, dels contractistes, es va descartar. I no ens queda altra que adaptar el que posa el contracte, que és fer un servei porta a porta de les fraccions, de les 5 fraccions, porta a porta a tots els domicilis. Dit això, pues, el que fem és el mateix que s'han fet a altres zones. Cada edifici que superi un nombre determinat de veïns tindran un suport en el carrer, el més pròxim en el seu portal, per poder deixar el seu parol, el seu cubo. Val? Uh-huh. Aquells que potser no superin un nombre de veïns ho faran, com els altres veïns de Mó, en el portal de sa casa. Uh-huh. I el servei cada dia passarà a recollir la fracció que correspongui. Això és igual per tothom. Uh-huh. L'únic és que hi haurà gent que tindrà que baixar el cubo i ho tindrà que deixar a un penjador, perquè el penjador estarà el més pròxim en el seu portal possible. Hi haurà gent que aquest penjador no serà un poste, sinó que serà un habitacle on hi ha 36 acumulacions de cubos, és a dir, 36 penjadors, que són aquests que ara mateix tenim a diferents zones que ja funcionen. Uh-huh. Tenim a plaça Eivissa, tenim al carrer Sant Manuel, tenim de Fort de Loja n'hi ha uns quants en una fase anterior. Per tant, aquests ja estan funcionant. I la veritat és que, a pesar que els començaments costen, i ho dic així, actualment estan funcionant correctament. Vull dir, cada vegada hi ha menys gent que deixa la bossa tota sola, perquè hem de recordar que l'ordenança que tenim aprovada mos obliga a treure cens amb aquest parol, amb aquest cubo. Per tant, la gent que treu la bossa tota sola podria arribar a ser sancionada. Per tant, això és important que la gent entengui la importància del cubo. És un cubo una mica gran per escriure tot sol? Possiblement, però ara mateix és que tenim. I mirarem si a mesura que passi el contracte, una vegada tinguem tot implantat, podem veure com podem millorar aquestes casuístiques, que som 30.000 persones a Mont, 14.000 habitants, 14.000 vivendes, com aquí diu, casuístiques n'hi pot haver moltes.
Quines millores hi ha, Tete, que mos deies ara fa un moment, que són millores i són diferents del que hi ha hagut fins ara?
Sí, s'afegeixen dues àrees que es diuen àrees d'emergència, que no són les que tothom ara ja té presents, que hi ha repartides per Mont, que tenen una porta pintada en pedra, sinó que són dos tancaments amb videovigilància, i en aquests tancaments hi ha 7 infraccions que la gent podrà treure. Això són àrees d'emergència perquè la gent, us hem donat compte que la gent tenia certes peticions. És que jo me'n vaig de viatge i no hi seré pas de des per poder treure el que toca. Ah, i és que jo he tingut un dinar i tenco un excés de bòtils i fins al dia que toques vidre no el puc emmagatzemar a casa meva. O és que he tingut X cosa i tenc un excedent d'envasos. El que sigui, t'hauràs de desplaçar en aquests dos punts i aquests dos punts podràs depositar les fraccions que necessitis. Sempre xerrant d'emergència. Són casos puntuals. Perquè tu tens que fer servei porta a porta, que per això t'ho venen a recull a casa teva.
Idò, aquestes són les millores que s'implantaran en aquestes zones, en aquesta fase 8, que comença el 18 de maig, que hi haurà sessions informatives també perquè els veïns puguin preguntar, recollir esperol i tots els dubtes que tinguin també a partir de res, d'aquí uns dies, no hi ha la primera, ja té.
Sí, correcte. S'estan repartint ara els papers informatius perquè la gent s'assabenti dels dies que hi haurà les reunions. Les reunions comencen dia 27, i hi ha moltes i a diferents hores perquè tothom pugui tenir un moment per poder-se atracar. Si així tot no tenen temps d'anar a aquestes reunions, en una setmana més després, crec que és dia 8, s'instal·la una caseta informativa en els voltants, perquè si ja mos entengui, de vora de la Batzinera Rosselló, on aquesta caseta també tindrà horaris per poder facilitar tant informació com la recollida del material disponible, que vull recordar que és un perol per sortir al carrer, un perol més petit per tenir l'orgànica dins de casa i una bossa de compostatge per començar. A part d'un imant per la nevera,
amb els horaris.
I també te donen un llibret amb les explicacions que te'n fan te farà una persona, però també tens explicat quina cosa va a cada fracció, perquè si tens dubtes ho puguis tenir resolt.
I la fase 9 després de la temporada, després de l'estiu?
Sí, se preveu que en principi si no passa res, preveiem poder seguir treballant una vegada aquesta implantació, la fase 8 ja estigui implementada, anar treballant perquè la fase 9 pugui arribar, perquè tothom us entenguem com aquí diu, la fase d'informació pugui ser després de festa.
I doncs moltes gràcies, José Manuel García, primer tinent de Batllia de Serveis Urbans i Medi Ambient, per resoldre els dubtes i atendre, com sempre, la telefonada del Dia Menorca. Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies. Si me deixes molt breument, vull també agrair la implicació de tota la ciutadania, de qui ja ho està fent, i demanar comprensió i un petit esforç que tothom li ha suposat en els qui ja han d'entrar en el sistema.
I tant que sí. Sempre els canvis a vegades fan aquesta por, però bueno, jo l'estic emprant i funciona prou bé i és bastant còmode. Així que moltes gràcies.
Moltes gràcies.
El Dia Menorca, fet a casa.
Seguim en directe al Dia Menorca, Rellam d'Educació.
Sí, entre les novetats editorials del Sant Jordi d'enguany trobam un llibre que posa el focus precisament en l'educació, en com acompanyem els infants i en la mirada amb què hi construïm els vincles. És l'obra Educam a la intempèrie, l'amenaça de les pantalles, amb el recull d'una seixantena d'articles que de ben segur poden convertir-se en una lectura molt inspiradora per a famílies i mestres.
I darrere d'aquesta obra i també dels reculls hi tenim el psicòleg, educador, autor del llibre i avi, en Vicenç Arnaiz. Com està, Vicenç? Molt bon dia.
Bon dia a tothom. I bon... la primavera més bonica que tenim.
Cert que la tenim, sí. Vicent va ser... Bueno, primer va publicar Educam a la intempèrie, una brúixola per escoltar, pensar i cuidar els infants petits, i ara Educam a la intempèrie. Però em pregunta, perquè hi ha amenaça de les pantalles dins les aules i cal sortir fora?
Sí. Estem a la intempèrie perquè estem en un marc social molt insegur. No hi ha xupluc. Les famílies, els ciutadans, no tenen on trobar-se segur, no tenen criteris clars, ens diuen una cosa, una altra. Les coses canvien amb molta velocitat abans de que les puguem pair, i hi ha moltes novetats que ens arriben i són autèntiques amenaces, com són les pantalles, no? Per això heu d'educar la intempèrie. Amb un marc, vol dir, d'inseguretat, d'incertesa.
Uh-huh. El llibre reflexiona sobre el paper de les pantalles en l'educació i també en el desenvolupament dels infants. Quins són els perills que comporten les pantalles per als més petits?
Bueno, les pantalles són un atemptat pel cervell. Els petits neixen amb el cervell. Els petits neixen amb el cervell sense muntar. El cor el tenim muntat, però el cervell no. I es munta a partir de les relacions. I es munta a partir de les relacions analògiques, no? De somriures de la mare, de les cançons de sàvia, de les riades de germans, del llenguatge del que es parla, que són estímuls que van organitzant el cervell. Les pantalles en substitueixen en molts casos aquests estímuls relacionals i els substitueixen per uns altres estímuls que no són de relació, són estímuls visuals que condueixen el cervell a establir unes connexions ben diferents a les que els infants necessiten. I per això són un risc.
Són molts estímuls per un cervell que està en fase de creixement, justament en aquesta, tants estímuls. Pot ser que un infant fins i tot trobi després molt manco, atractiva i molt avorrida la realitat, es món fora de les pantalles?
Sí, és que les pantalles, si no es fixem en un bar, en un restaurant, a casa, si hi ha una tele posada, les mirades se'n van contínuament cap allà. No es concentren en l'interlocutor, sinó que es van fixant. I és perquè tenen molt poder d'atracció. Llavors, si un infant viu en una casa on ell o va pel carrer i li posa una pantalla perquè s'entretengui, llavors deixa d'observar el món i es fixa en la pantalla. La pantalla l'entretén, però no l'educa. No? I parlant de les pantalles dels infants, però també podríem parlar de les pantalles dels adults.
I tant. No?
Hi ha mares i pares que estan donant menjar i tenen la tablet allà. Llavors, en comptes de mirar en el fiat i parlar amb el fiat, i el menjar serveix per establir relacions. Doncs, en aquest cas, l'infant no interactua amb son pare perquè son pare no interactua amb ell, i la riquesa de la interacció que es produeix en les estones de menjar se'n va en orri, no serveix per res. No? Per això tenim molts infants amb greus problemes d'atenció.
Sí, sí, de relacions, canvien les relacions, deixen d'observar, ara que feia referència, no, en el restaurant, o bé quan veus fiets que van passejant, no, amb el carret, i li posen fins i tot un telèfon mòbil. A més, si ratllant d'educació, els estem no educant en saber esperar, que és una cosa tan bàsica i que tantes vegades mos toca a la societat, no? No saben esperar que es menjar tardi una estona, si estem en el restaurant amb el mòbil, no saben esperar quan estem esperant un avió, tot necessita ser immediat.
Exacte, que és com és el digital. Nosaltres, els humans, estem genèticament organitzats per les relacions analògiques, no? El llenguatge, nosaltres estem parlant, i parla un i l'altre escolta, i les paraules es van encadenant una darrere l'altra. En el cas de les pantalles no és així, no? No cal escoltar res, només mirant ja t'entretens. Tu no tries la sèrie, però no tries el tema. té de xumba la dinàmica que decideix la pantalla, la tecnològica. I això fa que els infants no, llavors no puguin esperar 3 segons, 10 segons, alguna pantalla està contínuament, intensament, amb un minut i amb 80, 90 plans, no? I són les relacions, no és així. I per tant, llavors els infants ens sembla que els falta estímul i no suporten. No? I passa el mateix amb els adults. No costa molt. La pantalla, quan una cosa no ens agrada, canviem, fitxam amb una imatge, amb un article, la fitxam un minut, dos minuts, tres minuts, i ja passam, ja en tenim prou. No?
Els patrons llavors, educatius...
Els
patrons educatius que ens han guiat fins ara encara serveixen o han quedat obsolets i rellam d'educació a les escoles i en els centres?
No, els infants d'ara aprenen a parlar com aprenien a parlar fa 3 milions d'anys. No? El mecanisme és el mateix, el llenguatge de sa mare, de sa família, de sa tribu, i anar adquirint experiències d'usos de llenguatge. El mecanisme és exactament el mateix. Ara tenim temes diferents dels que teníem fa 3 milions d'anys. No? En les pantalles els infants no aprenen a parlar. Els patrons educatius són els mateixos de fa 50 anys, s'han d'adaptar, perquè els interessos són diferents, perquè el llenguatge és diferent, però el mecanisme és el mateix. Aprenem, ens desenvolupem a partir de les relacions. Quan una màquina substitueix aquestes relacions, no ens humanitzem, ens digitalitzem, i això ens fa inhumans.
En el primer llibre ratlla de canviar sa mirada en l'educació dels infants. Al llarg de la història ha canviat molt aquesta mirada en matèria d'educació. No és la mateixa educació que va rebre vostè, no té res a veure amb la que va rebre sa meva generació i no té res a veure amb la que estan rebent els nostres fills o els seus nets avui en dia.
Exacte. El món, l'educació serveix per ajudar a entendre el món, no? Per saber estar en el món canvia i l'educació ha de canviar. El que canvia en el món no és fonamentalment les pantalles. L'estructura digital canvia els usos, però el que canvia el món, cada matí ens hem d'aixecar, hem de berenar, hem d'anar a escola o hem d'anar a treballar, la feina, el tipus de feina ha canviat, però continuant treballant, continuant intentant treballar per resoldre problemes, i això continua sent exactament el mateix. I el treball, l'esforç, les pantalles, el que fan és evitar qualsevol esforç. No? I els infants necessiten créixer educats en la capacitat de superar dificultats.
Les pantalles mos van arribar, sens dubte, sobretot a les aules en el moment de la Covid, que quan vam estar confinats van tenir el seu ús, però quan vam tornar a les aules es van instaurar i això cada vegada ha anat a més. Hi ha moltes persones que s'ho qüestionen, hi ha grups de famílies aquí a Menorca que s'ho qüestionen i fa poc entrevistaven el conseller d'Educació per la decisió del director de l'Institut de Ciutadella, Maria Àngels Cardona, de prohibir els Chromebooks en els alumnes de primer i segon d'ESO. Es referia a la decisió com a nous plans educatius, que si s'havia de veure si podien ser efectius o no, quan en realitat és tornar en el paper i en el bolígraf de tota la vida, perquè avui en dia ja no miren en el professor, miren la pantalla dins les aules, que si a més els pares i mares ja posen pantalla, si a més dins l'aula encara hi ha més pantalla, estan sobreexposats.
Sí, però en les pantalles passa com en les famílies. Les famílies tenen moltes eines distintes, no? Hi ha termomets, hi ha robots de cuina, hi ha vitroceràmiques, hi ha rentadores. La vida familiar ha de continuar sent càlida, acollidora, formadora, tranquil·la. No, a les cases utilitzem les màquines perquè ens ajudin. No seguim el ritme de les màquines. No? I passa el mateix amb l'escola. L'escola continua sent un espai de convivència entre adults, pocs adults i molts alumnes, on l'adult ha de liderar. Si resulta que una escola mana l'ordinador, seria com si a casa manés el Thermomix i ella decidís què és el que dinam, quan dinam i com dinam. Bueno, això no ho admetrien de cap manera. canviarien de família immediatament. I l'escola, aquesta seducció potent que ha tingut les pantalles, s'està reconsiderant, i en molts països que ja ho han suprimit. Itàlia va ser el primer, França, i van creixent. Perquè els resultats de l'ús dominant per part del digital fa mal, fa molt de mal a la cultura i sobretot en els cervells.
Vicenç, on trobarem aquest Sant Jordi? Firmant exemplars a Colcabanda, perquè el llibre es va presentar en el Cercle Artístic fa uns dies, aquesta educar la intempèrie s'amenaça de les pantalles?
Bueno, ja tenim previst a Ciutadella, no? En les llibreries de Ciutadella.
Idò, moltes gràcies, com sempre, per fer-nos un foradet i sabem que està fent feina en un centre escolar avui per aquí, per la zona de Llevant, i que tingueu un bon Sant Jordi. Que sigui un èxit el llibre, Vicenç.
Moltes gràcies a tothom.
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem.
IB3 Ràdio és història. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital, i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El dia Menorca. Fet a casa.
Idò, les 12:45 minuts, i crec que avui hem d'anar veient amb què dinarem, no? Quin menú de tapes ens portaran els amics de la Rueda.
Sí, anirem a la Rueda, a Sant Lluís, conegut efectivament per les seves tapes, que ja feien els avis que van fundar l'establiment l'any 1955 i que ara gestionen els germans Adrià i Daniel.
Idò, hi entram.
Hola, bon dia.
Ens trobem ja amb en Daniel Vinent aquí a la Rueda, en un racó de la Rueda, mentre els primers clients es presta encara. Comencen a dinar. Com va, Daniel?
Hola, molt bé. Aquí esperant que ens hi arriben.
Al cap de setmana aquí no hi podríem estar, en aquest racó, eh?
Bueno, en aquestes hores ja hi hauria més borinots. Es nota que hi ha un poc més d'afluència al cap de setmana, sobretot.
I dos torns que feu.
Sí, d'una i mitja i les... Tenim tot l'àmbit cobert, a l'una i mitja i a les tres baix i a les dues dalt, amb la qual ningú té cap pega a l'hora de poder-se seure a l'hora que vol.
És bé que sou dels restaurants amb tradició familiar més antics de Menorca?
No sé si el que més, però d'esquimet segur. Som la tercera generació, i que siguin en la mateixa família, no n'hi queden molts. Ja dic, n'hi ha qui sí que tenen el mateix nom, però... són en famílies diferents, en veritat de dueños i tal, però nosaltres, així com nosaltres, pot ser que n'hi hagi un o dos més, però no gaire més, no n'hi ha molts.
Anem als orígens?
Vinga.
Quan va començar això?
Això va començar l'any 55, quan l'avi Llorenç i l'àvia Margarita van tenir un molt mal any en el camp, ells eren pagesos. Va haver un any que no es va cuir res, va ser una sequera espantosa, i van decidir venir cap al poble. Ells estaven a Favaritx i van venir cap aquí a Sant Lluís, que van saber que hi havia un baret, un petit bar per traspassar, i d'aquell moment van venir cap aquí i van començar a muntar la Rueda.
Com era aquest baret? Era aquí mateix, on som ara?
Sí, aquí mateix, molt petitó, era un baret on hi havia una portellada en el carrer, la porta del carrer, però hi havia una portellada enmig, que era una mitjanada amb una barberia, i la gent que anava a fer cola per tercer cabells o per afeitar tercer, s'aturaven i feien un ginet, o feien un... era un poc una... una cosa de les dues, aquestes dues vertents, tant peluqueria com el que és el bar. La peluqueria era una altra persona aquí a la dua, però hi havia una porta enmig, una cosa rara, no sé com és, però hi funcionava en conjunt. I la sala d'espera era aquí, dins el bar.
I ells van deixar el camp i van decidir que agafaven un bar que estava al costat d'una barberia, es van quedar al bar però no a la barberia.
Correcte. I ells van començar a fer, a partir d'aquell moment, Sàvia va començar a fer les tapetes, i que algunes d'elles encara són les que han tingut de tota la vida. I bueno, van començar amb una cosa molt minúscula i molt petitona, que estàvem fent casseroletes de 5 o 6 tapetes, perquè érem de senyors, no hi havia costum d'anar al bar, ni de fer tapes, ni de inclús anar a beure en el bar, era algo un poc reservat un nivell de persones amb un nivell adquisitiu un poc més alt, eren anys rostits, i bueno, pues van anar fent a poc a poquet.
Vas conèixer els l'avis i vas conèixer aquella rueda d'aquells anys rostits?
Vaig conèixer els avis, aquella rueda ja no. Jo ja quan tenc consciència ja va 16 anys on ja hi havia hagut un poc el principi del boom turístic, on bueno, era una història totalment diferent. Eren els anys millors, crec, que hi ha hagut la història de Menorca, no? Els anys aquells primers del turisme on tot explotava, on tot era nou, tot era... I bueno, a partir d'allà es van anar fent després una sèrie de reformes aquí en el restaurant.
Ja ho duien els papàs.
Ja van ser ja mon pare i mon mare. L'avi va estar malalt i ells es van deixar i ho van agafar mon pare i mon mare. Mon mare dins la cuina, mon pare dins el menjador. I bueno, doncs van donar una passa més d'aquell baret petitó que hi havia, que ja havia progressat un poquet, van donar la passa grossa de fer que ja va venir juntament amb aquests anys de molt de turisme. Bueno, el que és avui en dia, inclús la reforma la van fer ells dos, tant de dalt com de baix, que antigament només hi havia aquí baix, bueno, un poc de canvi.
La mare a la cuina, el pare al menjador, i tu i ton germà saltant de la cuina al menjador?
Jo i el germà pues, jugàvem per aquí i estorbàvem més que feien. Quan mos castigaven, el càstig era posant-mos a fer net gots. Llavors no hi havia rentavaixelles, sinó que te rentaven a massa pica. I quan anava malament a l'escola, en l'estiu, venia a fer qualque estona de fer net gots a la pica. Això era el càstig. Bueno.
No hi veies una vocació? O sí?
Sí, no sé, jo crec que aquesta feina de les feines hostalers, la feina d'un restaurant, d'un bar així, de poble i un bar on t'acabes tinguent una relació amb els clients molt, molt propera, i si no tens vocació acabes tinguent necessitat d'aquesta relació, vale? Perquè bueno, l'has viscut sempre, has estat sempre i trobes un efecte que és diferent del que seria només un simple client que se segueix una taula, sinó que acabes seguint una amistat on has vist els avis, has vist els fills, veus ara els nets...
Daniel, estàs fent aquesta entrevista amb la carta de la rueda a les mans, una carta que vol homenatjar tota aquesta història, tots aquests orígens del restaurant, i figuren moltes fotos en blanc i negre. Qui reconeixes en aquestes fotos a la portada de la carta?
Sí, són moltes persones, que algunes desgraciadament ja no hi són, però bueno, clients, companys de feina. Aquí, per exemple, hi ha una foto que hi ha amb un pare i és concursiano, el germà seu, que també va començar fent feina aquí amb l'avi i ja no hi és, desgraciadament. És un altre aquí, hi ha l'avi meu amb un senyor que deien el Conde, és un home molt de la broma, i després n'hi ha un altre aquí que posa que és de les festes de Nadal de l'any 61, aquí també es veu mon pare quan era un atlotet, en Nicolàs, un cambrer que va fer 40 anys de feina amb nosaltres fins que es va jubilar.
A dins n'hi ha
també de la cuina, personal de cuina.
Ja ma mare, na Florentina, també ja, no, ja m'ho va deixar, per desgràcia.
Molta activitat social, si veu, eh?
Sí, sí, al final, el que te comentava antes, els bars era el punt de trobada, era el mentidero, era...
El mentidero?
Bueno, cada un contava la seva, i caçadors, i pescadors, i se ratllava de tot, un poc. O sigui, en el bar, quan jo me'n recordo petit, hi havia un tipus... Eren molt diferents, els bars, o sigui, era on la gent et juntava.
En aquesta mateixa carta on hi ha les fotos, hi ha el menú de la Rueda, el menú actual de la Rueda, que dius que, o deies abans, que coincideix amb alguns plats, amb algunes tapes, amb alguns entrepans que ja llavors feien els avis. Algun exemple de tapa que sigui molt de la Rueda?
Jo crec que, si n'hem de dir unes quantes, de fet, ens tenc marcades a la carta perquè els clients nous que ripin, que no sepin, puguin saber exactament quines són.
Marcats amb una roda, eh?
Exactament, amb una rodeta, aquí allà amb el logo nostre, tant les pilotes, els callos, la sípia amb fesols, es pop en cebes, es fatget a la planxa amb aigua obert, la llengua en tomàtic, els ronyons, la carn amb pèsols, el calamar a les romanes, calamar farcit, totes eren receptes que van venir de Sàvia cap a ma mare, després ma mare em va afegir unes quantes més, i sempre s'ha intentat seguir d'aquella mateixa manera. O sigui, l'essència nostra és posar-hi els cinc sentits a l'hora de lo que fèiem. O sigui, volem transmetre aquest, que la cuina d'aquí és una cuina com la que faria sa mamà o sàvia que nostra, o sigui, emprant un producte el més proper possible, elaborat artesanalment pràcticament en el 100%, i que a partir d'aquí, pues, producte de qualitat, elaborat com Déu mana, no té més secret, eh? No n'hi ha més. No són grans receptes de... en grans tècniques ni res semblant a això, és producte de qualitat elaborat artesanalment i amb tot el carinyo del món.
Ja sabeu, si veniu al restaurant trieu sobretot aquests plats on hi ha aquesta roda marcada perquè són els més propis d'aquí, d'aquest establiment. Per què una roda? Això ho saps?
La roda va venir perquè hi havia, aquí quan van arribar, hi havia dins aquest local que te coment que hi havia la barberia, es veu que hi havia una roda d'un carretó penjada. Quan van arribar van trobar, perquè crec, no estic segur, però crec que això havia estat també una pista que deien, allà on arranjaven les bicicletes i coses d'aquesta. Hi havia una roda d'un carretó aquí dins, penjada. I quan van entrar a trobar la roda, pues, la rueda, i va quedar.
Daniel, que rodi la rueda molts anys.
Esperem que sí, i aquí serem per intentar-ho fer que siguesqui rodant i seguint les mateixes directrius que ens van ensenyar els nostres avis i pares i que intentam ensenyar als nostres fills, que ja comencen també la quarta generació, aprovaven si també ho feien seguir una generació més.
Estens per aquí ja o no?
Sí. Si estiu m'ajuden i en tinc un que m'ajudes, la Fia també m'ho ha ajudat, ara no, està fent una altra feina, una de les Fies, però bueno, poc a poquet, pues, vam si sol i donam una altra generació.
Daniel, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada a en Daniel Vinent, al seu germà Adrià i per tot l'equip del restaurant La Rueda de Sant Lluís. I ja anirem a dinar, no? D'aquí una estona.
I
anem
tant
a fer unes tapetes, m'hem entrat una gana.
El fetge?
Bueno, jo no sóc tant de fetge, eh?
Sí,
però...
Sí, s'ha de provar.
Sé que és molt
rueda,
bo, el provarem. Vinga, va, m'animaré, sí. M'on anam? Idò, després d'anar a dinar a la Rueda, avui que vespre, què podem fer?
Passegem o anem a presentacions, que encara n'hi ha, avui és vigília de Sant Jordi, hi ha presentacions a bona part dels municipis menorquins, a les 6:30, per exemple, la Biblioteca d'Es Mercadal, La mitad de tu secreto, de Diego Riera Moreno, i a les 7, a la Biblioteca de Ferreries, Otello a Formentera, de Joan Pons.
viento sopla más de lo normal. Las olas intentando salirse del mar. El cielo es gris y tú no lo podrás cambiar. Mira hacia lo lejos, busca otro lugar. Y cien gaviotas, ¿dónde irán?
No sé on aniran els 100 gavines, però nosaltres demà agafant micròfons i moraram a l'esplanada de Moafé al Dia Menorca en directe des de la Fira del Llibre per xerrar amb els escriptors, amb les persones, les editorials, tothom que vagi per allà el Dia Menorca de 12 a 1, així que tothom convidat, o no?
I tant, que sí
que vinguin a veure la ràdio en directe. Tindrem també en Joan Carles Villalonga sonant en directe una de les cançons de cançoner popular que reedita el primer llibre.
Hoy podrás beber y lamentar.
I en Josep Maria Quintana i Nadal Cintes, que presenten llibre, i molts amics i amigues que esperem que demà ens veiem a l'esplanada de molt forta abraçada i cap a Sant Jordi.
Fins demà.
De moment estem per ara perfectes.
El día ya no es como los demás. El ron y la cerveza harán que acabes mal. Nena, ven conmigo, déjate llevar. Hoy te enseñaré dónde termina el mar. Y cien gaviotas son.